Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
L'aigua, font de vida. Un espai produït per Ràdio Estel, amb el patrocini d'Agbar.
Avui, atenció, arribem a l'espai número 100 d'aquesta aigua que cada dia és la protagonista a través de la ràdio. I en aquest espai número 100, només començar, us vull fer una pregunta. Què tenen en comú l'aigua i l'arqueologia?
L'aigua i la història.
I és que la Fundació Agbar ha aportat 15.000 euros a la Càtedra d'Arqueologia de la Població Empordanesa de Roses, una aportació que ha quedat plasmada en el conveni signat ara fa uns dies i amb l'objectiu de col·laborar en el desenvolupament d'activitats destinades a la transferència de coneixement de l'àmbit de l'arqueologia i del patrimoni arqueològic. Aquesta càtedra, creada a principis d'aquest any per la Universitat de Girona i l'Ajuntament de Roses, ha iniciat ja tot un seguit d'accions destinades a assolir aquests objectius. Una de les activitats principals és la creació del Curs Internacional d'Arqueologia Medieval i Moderna de la Ciutadella de Roses, que va realitzar la seva primera edició aquest mes de juliol passat. Una iniciativa aquesta que celebrem i, evidentment, aplaudim i que de ben segur ajudarà, encara que només sigui una mica, a conèixer més i millor d'on venim i a que se'ns traspassin els coneixements i la forma de vida dels nostres ancestres més llunyans.
L'aigua, font de vida, amb el patrocini d'Agbar.
RadioEstel.cat i un clic a Ràdio a la Carta. Escolta'ns quan vulguis.
Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Clínica del Remei, la teva propera clínica. Un gran equip mèdic amb servei d'urgències les 24 hores del dia amb unitat de pediatria integral i el millor tracte i atenció. Escorial 148 de Barcelona. Truca'ns al 93 285 0010.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Ei, per què estàs tan trist?
Molt bona tarda i benvinguts a una nova edició del Fem Família, aquest programa sobre valors familiars. Avui mateix es presentava això que sona, l'anunci de la Marató 2018. Si veu un gos esperant a l'estació, que arribi el seu amo, que finalment, tots tranquils, hi arriba. El temps no cura el càncer, la investigació sí, resa el lema. Fa unes quantes setmanes parlàvem sobre la lluita contra el càncer. I avui volem recuperar aquesta entrevista, avui més que mai, units amb la Marató.
Deixa't estimar, jo seré un bon, jo seré un tu, ningú no et farà mal ja. Jo seré amb tu. I quan la nit tan fosca et confongui, jo seré aquí amb tu.
El temps no cura el càncer.
No et deixaré pas.
La investigació, sí. La Marató de TV3 pel càncer. La investigació dona vida.
¿Sabes? Hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
¿Sabes? Fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero ¿sabes?
sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Ja sabeu que cada setmana al Fem Família doncs fem l'Infofamília amb totes les notícies, fem una petita entrevista i finalment acabem el programa amb una cançó. Avui no. Avui dediquem tot el programa a una entrevista i és que aquesta setmana es commemora el 19 d'octubre, el Dia Internacional contra el Càncer de Mama. I és per això que hem volgut parlar amb l'AEC, l'Associació Espanyola contra el Càncer, aquí a Catalunya, per saber el que farà, per saber el que és la lluita contra el càncer, per saber què és, com és la lluita contra el càncer de mama. Teresa López, coordinadora de programes i serveis de l'AEC Barcelona. Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Bona tarda, gràcies a vosaltres.
Com afronteu aquest dia?
Pues amb molta il·lusió i amb molta energia, perquè és una setmana, bueno, gairebé un mes sencer, on tot es tineix de rosa i al carrer ho veiem per tot arreu, i la veritat és que és una campanya que és molt agraïda perquè, bueno, mou moltes dones i molts homes, també ara ja.
Per fi,
perquè,
eh?
Sí, perquè s'assumen en aquesta lluita i perquè, en el fons, el que fem amb aquesta campanya és donar visibilitat a les dificultats que tenen les dones afectades de càncer de mama.
Tenen moltes dificultats?
Bueno, déu-n'hi-do. Hem avançat molt. La investigació ha fet que els tractaments siguin molt més dirigits, que ara la cirurgia, pues, sigui molt més conservadora, o que si tenim que treure pits, doncs les dones puguin sortir amb els pits reconstruïts. Vull dir, hem avançat molt, però sí que és cert que encara tenim... Bueno, encara la dona ocupa molts llocs de la vida de la família, i això fa que quan la dona és diagnosticada de càncer de mama, doncs, al seu voltant pateix molt, no? Llavors són molts els rols que s'han de redistribuir i moltes coses que s'han de parlar en el nucli de la família.
Ara en parlarem de tot plegat, de com afrontar-ho amb la família. Abans, deixem preguntar-te, Teresa, els números. Com afecta aquest càncer a la població catalana, a la població espanyola?
Pues mira, a l'any gairebé es diagnostiquen més de 4.000 casos nous a Catalunya. Això vol dir que cada any 4.000 dones són diagnosticades de càncer. I a nivell de tot l'estat sabem que una de cada 8 dones serà diagnosticada de càncer de mama al llarg de la seva vida. Sí que és cert que, com et deia, la investigació ha fet que la supervivència, estem al voltant del 90% de supervivència als 5 anys. Això és una dada superpositiva. Però, bueno, encara tenim moltes coses que fer per aconseguir que bueno, aconseguim millors mètodes de cribatge o que les dones es facin més visites al ginecòleg per intentar detectar la malaltia abans.
Com abans es detecti, millor, entenc, eh?
Exacte, quan abans millor, perquè menys tractaments o menys agressius tenim que ser en la terapèutica.
Pilar Roger.
Hola.
Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Sí. Molt bé.
Has patit o pateixes un càncer?
Ja l'he patit i, en teoria, ja l'he superat, perquè ara fa 11 anys que me'l van diagnosticar. Amb la qual cosa, a nivell hospitalari, ja em van donar d'alta als 10 anys, i ara, diguéssim, que estaríem en les condicions mateixes de qualsevol altra dona, que m'he de continuar fent les meves revisions anuals, i res més, o sigui, en teoria a mi m'han donat l'alta.
Pilar, va, retrocedim, si no t'importa, una mica en el temps. Vas a l'hospital i et diuen, tens càncer de mama. Com t'ho prens, això?
Molt malament. No t'ho negaré. O sigui, jo vaig, a més, a fer-me una revisió anual rutinària. No tenia antecedents familiars. No tenia al meu entorn ningú afectat de càncer de mama. I un bon dia, doncs, quan t'has fet la mamografia, et truquen i et diuen, vine, que hem de tornar a mirar. I al tornar a mirar, ja és...
Fas aquella aia.
Ja, exacte, ja t'ho han detectat, ja et fan les proves que faci falta, i llavors això és el que costa més. O sigui, bueno, jo crec que és el més fort de la meva vida que m'ha passat, d'impacte emocional, eh? Uh-huh. Et quedes en xoc, es queda en xoc tothom del teu voltant, i hi ha gent que ja es pensa que, bueno, que et queden dos dies, però, bueno... Tot és qüestió d'agafar informació, començar a llavors a saber el que no sabies, és a dir, totes aquestes estadístiques de la curació, de què es passa, i a tirar endavant, i a partir d'aquí.
Ens deia la Teresa que és importantíssim el nucli familiar. Com afrontes això? Com afrontes el moment de dir-li a la família, mireu, el que em passa és això?
Bé, la família més immediata, en aquest cas, que era el meu marit, en tot moment em va acompanyar ja, perquè em van trucar a casa, va agafar ella el telèfon, amb la qual no, tampoc tenia cap interès en no dir-ho, però no hi havia manera. Llavors jo ja no me'l vaig treure del meu costat fins al cap d'un any. Però del meu costat, acompanyar-me. Jo he tingut molta sort, perquè tinc una família... Som tres, érem, en aquell moment érem el meu marit i el meu fill, de 18 anys, i jo, vivint a casa. I ho vam portar molt bé. Ho vam portar molt bé perquè teníem molta confiança. El meu fill tenia 18 anys, però ho va viure amb l'optimisme propi dels joves, de dir, bueno, mama, no passa res. Vull dir, no passa res, et curaràs i animant-me. I va ser maco.
O sigui, quant d'important és això?
Molt.
Que et diguin, no passa res, ja més el teu fill.
Però molt important. O sigui, quan la gent al teu voltant es desmorona, et pot afectar molt. Perquè, clar, tu intentes... Un cop has passat aquest xoc de la notícia, almenys jo, la meva forma de reaccionar va ser, bueno, doncs anem a curar-ho i anem a lluitar contra això. Aleshores, doncs, si el teu entorn no et segueix, pots tenir un problema. Llavors, és molt important que no només que el malalt estigui bé, sinó el seu entorn més immediat. Aleshores, a partir d'aquí, els amics són molt importants i les persones, la família més allegada, doncs, si tens germans o... No té, o sigui, ets lliure de dir-ho a qui tu vulguis. Jo no anava pel carrer dient, tinc càncer, ni a tots els veïns de l'Escala. Però amagar-ho tampoc crec que sigui bo. A la gent que tu li tens confiança, crec que els has de dir, perquè tu no estàs passant una situació normal a la teva vida. Llavors, és bo. A mi em va anar molt bé.
Deixa'm preguntar-te, et preguntava com afecta el càncer com a persona, evidentment, però el càncer de mama jo entenc que és un càncer que les dones... Us afecta molt, en particular, en el sentit de dona.
I tant.
Com t'afecten, això?
Molt. A mi em va afectar molt, perquè jo vaig tenir dues notícies. Una, que tenia càncer de mama, i l'altra, que m'havien de fer mastectomia radical del pit dret, és a dir... I en aquell moment, a més, no em van fer la reconstrucció a mi. Fa uns anys, i a part, doncs cada persona és diferent. I a mi no em van fer la reconstrucció immediata. Amb la qual cosa, clar que t'afecta. Em van fer quimio, et cau el cabell... Has d'estar preparat per tot això. Ara, jo em vaig preparar, ja abans de que passés tot això.
Com ho fas, això? Busques informació d'allà on sigui?
No, d'allà on sigui no. Vaig agafar llibres, vaig comprar llibres que em semblaven seriosos. Vaig entrar a internet. Vaig veure coses que no m'agradaven gens. Vaig trobar l'associació per internet, perquè, clar, jo no tenia ningú que tenia càncer de cap mena. Jo sabia que existien, jo donava diners el dia de la col·lecta, però no sabia res més.
Importantíssim, el que fa l'EHEC.
Molt, molt. Llavors, sort d'això, vull dir, són una de les associacions que més han ajudat i ajudaran. Aleshores, doncs, em vaig informar. Vaig parlar amb alguna persona que ho estava passant, perquè les dones són molt solidàries, i amigues meves em van posar en contacte amb una altra persona que ho estava passant, que ja estava acabant, i em va animar molt, això. I a partir d'aquí jo vaig voler ser voluntària. Jo vaig dir, ostres, és que és bo que una persona que ho està passant vegi que uns altres ho han superat, no? I aquesta... Llavors, al anar-me informant, vaig buscar, clar, jo sabia que em farien una quimio, que em cauria el cabell, però jo abans que em caigués jo ja tenia tot preparat, perquè jo ja sabia el que volia. Jo volia tenir la meva imatge de sempre, amb la qual cosa, abans que em caigués el cabell, jo ja tenia una perruca preparada. Una mica tot. Ho vaig planificar. Vaig aparcar la meva feina, jo treballava en un despatx, en una oficina, i em vaig dedicar a planificar la meva vida. I a mi em va anar molt bé.
Ara en parlem de com et modifica la teva vida, però sobretot deies... vaig haver de buscar informació, eh? Teresa, falta molta informació encara a dia d'avui, en ple segle XXI, sobre el que és el càncer?
A veure, jo no crec que falti. El que passa és que potser la gent no ho té.
O ens falta informar-nos a
nosaltres,
eh?
Clar, jo crec que ens falta informar-nos a nosaltres. Jo crec que la informació està a l'abast de qualsevol. Internet és espectacular, la informació que té. I n'hi ha pàgines web amb informació molt veraç, com pot ser la de l'associació i d'altres, vale? I llavors el tema és que vivim amb la sensació de que mai ens tocarà amb nosaltres. Llavors, fins que no ens toca, no ens posem en el lloc de, vale, vaig a informar-me de què és això, no? I bueno, i això és el que ens passa una mica... com éssers humans. Vull dir, jo crec que és un tema de que visquem d'esquenes a la malaltia, d'esquenes al patiment, i que quan de cop i volta ens donen un revés i ens posen en el lloc de dir, tio, que no eres immortal i que et poden passar aquestes coses, doncs és quan diem, vale, la informació no hem de perdre de vista que és percepció de control. Mm-hmm. Ens agrada molt controlar. Ens agrada controlar en el nostre dia a dia, ens agrada controlar a la nostra feina, ens agrada controlar en qualsevol dels nostres escenaris de vida, no? Llavors, a la malaltia també. I la informació és l'eina més important. I jo crec que, en aquest sentit, crec que és molt important, evidentment, que trobis les fonts d'informació per la teva compte, però que també que contrastis aquesta informació, no? Jo crec que el teu equip de professionals que t'acompanyaran en aquest camí ha de saber on estàs consultant, has de poder consultar amb ells, has de poder resoldre dubtes, perquè, bueno, el doctor Google és un doctor que no té filtre i pots trobar allà qualsevol cosa, no?
El que ens deia la Pilar, eh? Qualsevol clar, lloc no.
Clar, coses que t'agraden i coses que no t'agraden, o coses que et fan dubtar o coses que et posen en situació de tenir molta por, no? Llavors, això has de tenir la confiança de poder contrastar-ho amb els professionals sanitaris que estaran al teu costat durant tot aquest temps.
Què és el que fa l'associació per posar a l'abast de tothom aquesta informació?
Bueno, nosaltres tenim una pàgina web on, bueno, és una pàgina web que està contrastada pel nostre Comitè Tècnic Nacional, que està format per, bueno, per persones molt rellevants del món de l'oncologia i que són els que ens assessoren en els continguts que hem de posar a la web. Però la nostra web té com un diccionari de què és el càncer i els diferents tipus de càncer, i allà et pots trobar molta informació.
Mm-hmm. Pilar, deia la Teresa que a tots ens agrada tenir el control de la nostra vida. Tens la sensació que el perds?
No, tens la sensació de que són coses que els hi passaven als altres i a tu no. Uh-huh. Això sí que ho tens. Tens sensació de que he fet malament. Això tot és molt a l'inici. Després ja et dones compte que tu no has fet res malament. En el meu cas, jo era una persona, doncs, que tenia una alimentació bona, que l'he tingut sempre des de petita, que a casa s'ha mirat molt i ho continuàvem fent. No fumava ni bevia, la típica copa de les celebracions i aquestes coses. Llavors, no veies una explicació de... Penses que hi ha gent, doncs, que potser té algun hàbit no saludable, és més fàcil. En el meu cas, jo no el tenia. Llavors, com que no... Aquí sí que vaig perdre l'oremus una mica, de dir, bueno, a mi per què m'ha passat això? Si jo sóc una persona, doncs, que no tinc aquest tipus de... Però, bueno, no. Un cop ja assimiles tot això, passes aquestes fases del per què jo, de la ràbia, de tot això... Aleshores ja, a mi em va servir de molt començar un diari, però un diari no només d'emocions i sentiments, no, pràctic, perquè des del dia que m'ho van detectar va ser un rosari de proves, i d'anar cap aquí, d'anar cap allà, i d'horaris amb els metges, i d'horaris amb el còleg, i d'horaris amb el... Llavors vaig dir, jo em tinc que organitzar. Llavors i a partir d'aquí, bueno, que encara ho faig, només em dic això.
Em deies, el càncer, evidentment, em va canviar la vida. De quina manera?
D'entrada em va aparcar de la feina durant un any. Clar, una persona que està treballant, com jo, des dels 16 anys, no estàs acostumada a aquest tipus de vida. Em vaig adaptar, per això. Vull dir, perquè com que també portes un cansament provocat pels tractaments i tot això, ja em va anar bé, també. Però sí, en aquest aspecte em va canviar... I després, doncs, tens les pors de com em quedaré, seré com abans, recuperaré altra vegada el 100% l'energia i les forces. Però quan passes que acabes els tractaments, tot es normalitza i tornes a ser la d'abans. Inclús t'havies fet proposicions de canviar alguna cosa, doncs modificar alguna alimentació, i al final penses, bueno, és que jo ara ja... veuré la vida d'una altra manera. Al final ho acabes veient com sempre, perquè tu ets d'una manera, la personalitat no te la canvia, el càncer. L'únic que potser agafes distància amb alguns aspectes i ets més racional i li dones menys importància a tonteries del dia a dia. Això, que jo era bé segur.
N'aprens algú positiu d'una cosa dolenta?
Sí. Mira que és trist, però sí. Aprens quina gent t'estima, qui tens al costat. Aprens que tens més força de la que et pensaves. I en el meu cas, aprens que es cura. O sigui que sí.
Quina és la repercussió més dolenta o el record més dolent que se t'ha quedat d'haver tingut càncer? Perquè, clar, és el que dèiem, quan parlem de càncer de mama, hem de pensar sobretot en com afecta realment a una dona, no? I la Pilar ens ho explicava, és molt difícil entendre's a una mateixa, no? Reentendre's després de tot plegat. Per tant, què és el que et queda? Lo físic, lo psicològic, lo social, que la gent no ho entengui?
Home, a mi m'ha quedat lo físic. Lo físic m'ha quedat perquè jo no vaig fer la reconstrucció. Per qüestions de després d'acabar la radioteràpia, me la puc fer quan vulgui. Però en aquell moment, jo no me la vaig fer en aquells moments. Llavors et queda lo físic i et queda com un record penós i la por. El sempre que et vas a fer la revisió, a veure com sortirà això.
Tens a l'ai, eh?
Però bueno, també et dic que llavors ho supera ràpid, perquè és al cap d'11 anys.
Et preguntava, Teresa, què és el que fa l'AEC, l'associació, per informar, però què fa contra aquest càncer de mama?
Bueno, la veritat és que l'associació envers el càncer de mama ha sigut molt pionera des dels seus inicis, perquè bueno, vam ser els primers que vam posar en marxa programa de cribatge i teníem unitats mòbils de mamografia que anaven pels pobles per oferir el programa de cribatge a les dones. I això s'ha anat modificant i ara mateix estem en un punt en el que, bueno, en el que oferim qualsevol tipus de suport a la dona afectada de càncer de mama i a la seva família, des de suport psicològic, suport social, l'ajudem en tot aquest tema que comentava de l'entorn laboral, d'intentar una vegada estar curada, com ens reinsertem, aquest canvi de valors que comentava la Pilar, no? Que en el fons és, ostres, qualsevol situació de crisi, és com tu dius, és una oportunitat per créixer, però també és una oportunitat d'ostres, de com vull ser, què vull fer, vull continuar com estava, vull fer canvis, vull estar a la mateixa feina que estava o no. I en tot aquest procés podem acompanyar a la dona i a la seva família. I també no hem de perdre de vista que tenim un tant % de dones que es diagnostiquen sota els 40 anys i que tenim una sèrie de nens que tenen mames afectades de càncer de mama i que també són nens que necessiten suport de psicològic per entendre què és el que li està passant a la mama, no? Perquè bueno, la veuen diferent, potser ja no pot jugar com jugava abans i bueno, tot aquest recolzament el podem fer des de qualsevol, bueno, des de molts diferents llocs, estem aquí a sobre del carrer de Travessera de les Corts, amb un espai molt, molt diàfan, molt lluminós.
Molt nou, també.
Molt nou, amb la intenció de poder donar visibilitat a la malaltia i, bueno, i que la gent ens pugui trobar d'una manera molt accessible. Però també estem a diferents llocs en els pobles de Barcelona perquè bueno, sabem que no tothom viu aquí i que, en el fons, el que volem és que la distància o el tema de l'accés no sigui un problema perquè puguis rebre el suport de l'associació. I després una part molt important, que és el que també reflexava la Pilar, que és que tenim un voluntariat testimonial que és meravellós. Tenim unes dones que ho fan tan bé i que, en el fons, a l'impacte que té el que una altra dona t'expliqui com ho va passar, què és el que ella va fer, què és el que ella li va ajudar, té tanta potència que qualsevol psicòleg es queda a la cua de l'impacte que pot tenir, no? El voluntariat testimonial. I bueno, per nosaltres, el fet de que dones com la Pilar, que després de rebre aquest tipus de suport vulguin tornar que elles han rebut, no? I tornar-ho a la societat a través nostra, per nosaltres és un... Bueno, és, ens agrada molt i ens llena d'orgull, no?
I la feies que sí amb el cap, eh?
És que sí. O sigui, realment és molt important. És que amb les persones que no ho han passat, tu els hi podràs explicar, et podran comprendre, es posaran tristíssims, però amb les persones que ho han passat són amb els que... És com un model. Penses, ostres, pues, jo també, pues, jo també ho superaré. Jo també tornaré a estar guapa com està aquesta. I això, doncs sí, és el dia a dia. I jo sí, jo vaig tenir clar que quan estigués bé, perquè per ser de voluntària testimonial, has d'estar bé físicament i psicològicament. Mm-hmm. Llavors jo vaig anar a l'associació i vaig dir, vull ser voluntària. I em va dir la psicòloga d'aquell moment, diu, bueno, diu, pues vine, que parlem. Sí, sí, diu, bueno, diu, ja et veig molt bé, perquè havia passat un any. Diu, però, bueno, llavors vaig fer com una mena de cursets, bueno, a part de formació, primer també com de... vam fer un grup de persones que ho estaven passant o ho havien passat. I va ser superinteressant.
Això ajuda?
Molt. Perquè pensa que vam tocar tot d'àrees diferents que ens afecten a les persones. Me'n recordo que vam tocar un dels, de la sexualitat.
La sexualitat.
Que ens afecta molt a les dones, això.
Com afecta, en aquest sentit?
Doncs mira, ja la part estètica, i després, degut a la medicació, et pots trobar amb alguns, problemes que no t'havies tingut mai. Uh-huh. Doncs sequetats, coses diverses. Després, doncs, l'autoestima es va treballar també. Això va ser molt interessant. Es van tocar 4 o 5 àrees durant un període d'un temps, uns mesos, i per mi va ser molt enriquidor i vaig aprendre molt.
Mm. Suposo que molta gent es pregunta què podem fer nosaltres per ajudar.
Què podeu fer per ajudar? Doncs pues mira, això que estàs fent tu, donant-nos visibilitat, però també, vull dir, per nosaltres tenim diferents maneres de que les persones es puguin vincular a l'associació, des de fer-se soci i ajudar-nos en mantenir els nostres serveis, a fer-se voluntària, que també és altra de les maneres que també ens ajudaria molt, perquè bueno, totes les accions que fem al carrer estan plenes de voluntaris i això ens permet arribar a molts llocs. I després, evidentment, amb aportacions puntuals en qualsevol del moment o amb allò que deia la Pilar, tenim molts col·laboradors que ens ajuden en moments puntuals com la col·lecta o accions de recaptació.
Suma-te al rosa.com, eh?
Exacte. Allà tenim molts de productes de merchandising per visibilitzar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama.
Pilar, jo a l'entrar a aquest estudi et preguntava, hi ha alguna música que t'ajudés, i alguna cosa especial que diguessis, ostres, mira, em posava molt això per distreure'm de tot plegat, no? I tu em deies, mira, sobretot, música animada.
Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo.
S'aprenen moltes coses?
Sí que s'aprenen, sí.
I no es perd mai el somriure?
Mai. Això mai.
Ens ho cantava així Estopa i Rosalén amb aquest Aprenderé a vivir, amb aquesta cançó que van fer expressament per l'Associació Espanyola contra el Càncer. En aquest cas, parlàvem amb l'Associació Espanyola contra el Càncer aquí a Catalunya. Pilar, una de cada 8 dones pateix d'aquest càncer de mama. Ens està escoltant molta gent. Què els dius?
Que no tinguin por, que si ja els hi han diagnosticat, que confiïn amb els metges, que confiïn amb la medicina, que es cuidin molt, que es deixin ajudar, perquè és una època que t'has de deixar ajudar, per molt que vulguis anar de valenta, sempre hi haurà algun moment que t'has de deixar ajudar, tant físicament com emocionalment. I que confiïn que s'està curant, com deia la Teresa, un 90%. I sobretot la prevenció a les persones, a les dones que estan bé i que esperem que mai els hi passi, però que tinguin en compte la prevenció, que es facin les revisions ginecològiques oportunes i que no ho deixin sota cap concepte.
Teresa López, coordinadora de programes i serveis de la EC Barcelona, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
A vosaltres.
Pilar, Roger, jo no sé la gent, jo em quedo amb dues coses de tu, la força i el somriure.
Molt bé.
Fins la propera.
Moltes gràcies a tu, a vosaltres.
Yo quiero lo que no me aporte lejos.
Si alguien me atiende mis pies,
aprenderé a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos. Yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Me toca ser feliz.
Ahora soy feliz.
Porque sé bien que es vivir.
Ahora sí que sí.
¿Sí?
Família, patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.